Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 6 de maig de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que aquest és un espai en què ens trobem la redacció del portal i comentem els temes que tenim sobre la taula aquests últims dies. Saludem a la Glòria, a l'Ignasi. Jordi, com esteu?
Hola.
Hola.
Aquesta setmana, amb novetats, justament aquest dimecres, a la tarda estàvem participant com a Catalunya Religió a la presentació oficial d'aquest projecte que el Consorci de Mitjans de Comunicació Catòlics, un consorci internacional per la prevenció de, o contra les notícies falses, no? Per prevenir la difusió de fake news, de mentides en relació a les vacunes. Érem una colla de mitjans, Catalunya Religió hi vam ser, i vam posar un accent que també configura la nostra manera de ser, que és l'accent social, no? Bàsicament, bueno, va haver-hi participació això, els mitjans que són als Estats Units, Eslovènia, Itàlia, Mèxic, i dins de l'Estat hi ha 3 mitjans, i des de Catalunya som dels mitjans fundadors dels que han iniciat aquest projecte. Contents de ser-hi, contents de participar-hi, i ajudant, no?, a difondre tot el que sigui informació verificada, no? Hi ha una empresa també darrere que es dedica a contrastar la informació que difonem.
Una fundació.
Una fundació, Verificat, també iMèdia, i tot aquest consorci liderat per a l'ETIA. Jordi, tu com ho vas veure? Tu estaves també seguint la presentació?
Sí, bueno, avui ho recollim, però hi havia un eix potser comú que era, es jugava, entre cometes, amb la frase de veritat us farà lliures. Evidentment, aquí estem parlant d'un tema científic, no directament de creença, però sí que és veritat que s'insistia en la necessitat que també els mitjans catòlics es comprometessin amb la veritat. És a dir, tothom pot tenir el seu punt de vista, el seu enfocament, la seva manera de plantejar o de seleccionar els temes, però el que no es pot fer és dir coses que no són. I en el món també de les vacunes, doncs han circulat coses que no són. I diu la veritat, no treu, doncs, com s'està demostrant clarament que les vacunes estan fent el seu servei, estan tenint la seva autoritat per parar la pandèmia, i diu la veritat, no treu, que aquí darrere, doncs, també hi ha una qüestió social important, com és qui té accés a les vacunes, qui no, com s'estan repartint. Aquest dijous ens ha tornat a sortir el tema de les patents, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Vull dir que és un tema en què estar implicats i estar allò entre cometes a favor de les vacunes tampoc vol dir creure cegament en tot sense posar-hi el context, sobretot a dimensió social que té aquest tema.
Sobretot és explicar, sí, aquesta part de en relació a l'accés de fer-lo possible per tothom. Mans Unides ens ha fet arribar també una informació de primera mà amb un testimoni d'un religiós salesià que és a l'Índia i explicava també el panorama que tenen per allà. Ignasi, ho has seguit una mica?
Doncs sí, Mans Unides ens feia arribar el testimoni dels seus socis al país asiàtic, a la Índia, i bueno, ho definien amb unes paraules bastant dures, no? Deien que supera qualsevol pel·lícula de terror, que la Índia estarà immersa en una situació, doncs, desesperada, perquè la nova variant està multiplicant els contagis i sobretot l'afectació. És una amenaça que afecta especialment a les zones rurals, on destaquen que més de 2/3 dels treballadors sanitaris no tenen formació mèdica, però que tot i així són l'única opció per poder assistir sanitàriament a la població, no? Sí que el salesià Rolvin de Melo, que és un dels socis locals de Mans Unides, doncs ha estat acompanyant a molta població i traslladen, doncs, el seu testimoni, no? També han perdut companys de la seva comunitat i familiars, no? I tot i així han seguit acompanyant a la gent de la seva, del seu estat, de l'estat de, bueno, de la ciutat de Bombai, i sí que denunciava, no?, que la situació només pot millorar si el govern pren cartes en aquest assumpte, no? Per tant, hi ha un acompanyament a la població, però també es demana a les autoritats que actuïn urgentment.
De fet, a mi em va fer pensar aquest titular també, que a vegades hi ha el perill, no? Vols crear una alerta, no? Estàs posant sobre la taula que hi ha una qüestió aquí que no es pot deixar passar com si res, però clar, parlar de pel·lícula de terror porta a... quan un té pànic, no? Et paralitza, no? I no sé fins a quin punt ajuda a la mobilització social o al compromís, no? Que són, és aquest clàssic dilema de si s'ha de mostrar, s'han d'explicar, no? Quan des del periodisme estan conflictes armats, no? Fins a quin punt tots els detalls o el que pot, hi ha de mal i de dolorós, que no creï una reacció contrària a la que s'esperaria, no? En aquest cas, venint d'una entitat que busca això, la cooperació, que hi hagi ponts. De fet, treballen molt, el que deies, no?, també, en clau de cooperadors locals, és a dir, són els seus socis allà, hi ha gent que està allà i que hi viu i que, en tot cas, se'ls hi faciliten les eines, però estan instal·lats i comparteixen el dia a dia amb la gent perquè són d'allà, no? Bueno, deixo aquí l'interrogant perquè sempre és algo que em plantejo. Sí, Ignas, Jordi, digues, perdona.
Que amb això que deies, jo crec que el que passa, a diferència d'altres situacions que ens arriben de països del sud o de zones asiàtiques més pobres, és que quan ens arriben coses d'aquestes, quan hi ha una inundació, un terratrèmol, una sequera, doncs, bueno, evidentment ens toca com a persones, però al final doncs que se'n morin X de gana a no sé on del planeta, doncs ens toca el cor, però nosaltres podem fer la vida exactament igual. La diferència està que amb el tema de les vacunes és que més és que ens tirem nosaltres pedres a la teulada si només ens vacunem als països occidentals i de l'Europa o del Nord-Amèrica rics, perquè sí. Bueno, s'ha explicat sobradament. O sigui, és un dels pocs temes en què fins i tot la situació terrible que es viu a la Índia, més enllà del que ens pot afectar perquè afecta persones i ho estan passant malament, és que si allò va més, ens acabarà rebotant aquí. I aquí és on, de fet, ho comentava abans el tema de que s'ha posat, sembla, d'una manera seriosa sobre la taula el tema de l'alliberament de les patents de les vacunes, perquè és que al final és això, vull dir, no ens serveix tenir el 90% de l'Europa vacunada i el 2% de l'Àfrica vacunada, és que no ens serveix de res, perquè és que ens tornarà aquí amb una altra variant o amb el que sigui. I això és potser dels temes en què per primera vegada ens passa això.
Glòria.
Doncs jo també pensava, no?, quan dèieu el tema de la Índia està molt malament, evidentment, no?, però un dels conceptes que quan va començar la pandèmia es deia a nivell occidental, com sempre, no?, pensem sempre occidentalment cap als altres pobles, doncs era aquesta frase de plou sobre mullat, no?, en moltes ocasions. Clar, l'Ignasi apuntava a la Índia al final és que falta formació mèdica i falten molts recursos, però no és una cosa que s'evidenciï amb la pandèmia, és que es posa encara més de manifest. Evidentment, el tema d'alliberar patents, clar, és un punt d'egoisme, o sigui, tant de bo fóssim capaços d'expressar que l'argument vàlid és per pura humanitat i per pura igualtat i de justícia. No és perquè ens arribi aquí. Clar que arribarà, no? I arriben onades migratòries, arriben fluxos migratoris que no es poden regular, conflictes armats, conflictes socials, hi ha de tot tipus. Però, clar, evidentment, jo crec que hem d'anar un punt més enllà i dir tant de bo la pandèmia ens donés pas a pensar humanament i justament que un altre país també necessita això. No perquè nosaltres haguem de tenir la voluntat, no? És perquè és de justícia.
El que passa és que el problema... Perdó, però per seguir el fil. El problema és que si un país té 10 milions d'habitants i té 10 milions de vacunes, o 20 que se'n necessiten, quin governant dirà, miri, sap què, d'aquests 20 milions que tenim, ens en quedarem 5 i 15 les enviarem a un altre país. Això no hi ha govern que ho resisteixi. És així de trist, però és així de real. Ningú va assumir això. Quan pots assumir això de dir, no, no, escolti, n'agafem 15 i les enviem a fora? Ho pots assumir quan també veus que allò no és només per aquella pobra gent, sinó que és perquè al final t'acaba beneficiant a tu, és així de trist, però crec que és així de real que estem en l'únic escenari on es pot plantejar una situació de solidaritat global, perquè al final ens afecta a tots.
A veure, hem plantejat aquest element de l'argument egoista, no? Ignasi, tu sí. Què hi dius?
És que el cas de l'Índia és especialment paradoxal, perquè l'Índia és un dels principals productors de la vacuna. És
a dir, sí, exactament.
La gran part de la vacuna d'AstraZeneca es produeix a l'Índia i sí que hi ha, penso que va ser a finals del mes de març, ja van saltar doncs, algunes informacions de que l'Índia estava retenint vacunes que havien de ser exportades. Per tant, ja no és entenc el debat i comparteixo el punt de vista filosòfic, si es vol dir, no? D'aquesta necessitat de redistribuir les vacunes, però és que en el cas de l'Índia és molt diferent. És la farmàcia del món, és una de les farmàcies del món, no? I està exercint el dret diguéssim, s'està retenint vacunes que haurien d'anar a Europa. Per tant, aquesta redistribució de la que parlàvem se l'està prenent pel seu compte i tot i així els està afectant moltíssim. Per què? Doncs perquè és un país superpoblat i, a més, amb unes brutals diferències entre el que seria la ciutat i les zones rurals, sobretot, ja no només a nivell de pobresa, i podríem parlar també de pobresa dintre de la ciutat, sinó a nivell d'accés als recursos sanitaris. No? Uh-huh. Els salesians de l'Índia destacaven això, que la formació, o sigui, el personal sanitari no té formació, especialment a les zones rurals. No? Això és un fet que, tot i tenir vacunes en el propi país i que estan vacunant a un ritme que, pel que semblava, és un ritme bastant més alt del que tenim aquí, també el volum de població és molt més gran, doncs, es dona aquesta situació també, no? En relació a les patents, volia fer, no com esment això, s'ha parlat molt de necessitat d'alliberar les patents
de
les vacunes, sí. I en aquest sentit, potser no tindrà o no té molt bona rebuda política, però Cuba ja ha anunciat que alliberarà totes les patents de les diferents vacunes que està elaborant, no? Aquí hem de veure quins són els principis que té, doncs que té un règim o un govern polític, no? En relació a la salut, no? I segurament quan s'alliberin aquestes patents doncs, canviarà molt el panorama. Falta veure qui serà qui fabricarà aquestes vacunes, no? Per molt que les patents estiguin lliures, els que no estan lliures són les indústries farmacèutiques. Per tant, tindrem un altre conflicte aquí.
Ara, aquí entraríem a un àmbit d'anàlisi més polític, que és social o religiós, però a mi em crida molt més l'atenció que un govern d'un país ultraliberal com és els Estats Units ho posin sobre la taula i ho defensin. És una cosa gairebé inaudita, trobo. És l'últim país que t'imaginaries que hi estaria d'acord. I això ho trobo espectacular en aquest sentit.
Bueno, Jordi, el paper ho aguanta tot.
Jo també ho pensava. Dic, encara no ho hem vist, això. Jo sóc una mica escèptica.
Bueno, això n'estic segur i que segurament hi ha motivacions que no són les causes humanitàries ni la fi de les desigualtats del món. Ara, si al final s'acaba produint, doncs benvingut sigui. I que sí, que un estat i un país com amb la tradició dels Estats Units sigui qui promogui i avali això, que han demanat als països del sud, doncs perfecte.
Sí, caldrà seguir-ho.
A veure, han sortit qüestions també relatives a privilegis socials, no? D'uns respecte als altres, a desequilibris mundials. Glòria, aquestes qüestions van sortir també en el Club de Lectura de dimarts, no? Vau començar
sí,
aquesta
sí.
setmana.
Ara just pensava, quan estàvem parlant, m'ha sorgit el tema què ens diria l'Arcadi ara mateix en aquesta rebotiga, no? L'Arcadi Oliveres.
Bueno, ens deixaria tots verds, si et dic jo.
I jo crec que no tindríem arguments per rebatre'l, no? Al final es veia molt això. Doncs sí, vam tenir la primera sessió del Club de Lectura on això analitzàvem, comentàvem una mica la lectura del llibre de paraules d'Arcadi, que és d'Angle Editorial. Realment a mi em va sorprendre perquè no es tractava tant d'analitzar com si fos una novel·la, perquè no ho era, sinó era més com adonar-te que era una obra on recollia la coherència de vida, de, en aquest cas d'Arcadi Oliveres, però com parlaven el llibre d'arcadistes, no? Aquells seguidors doncs, de vida que han utilitzat els principis que han sentit de l'Arcadi o que han estat companys de camí per o transformar les seves vides o transformar l'economia o seguir lluitant. I llavors, un dels conceptes que més vam remarcar tots els del Club de Lectura, uns perquè l'havien conegut, uns altres perquè només l'havien llegit, uns altres com a referent televisiu. Era curiós com tots vam dir, llegeixes aquest llibre i te n'adones d'això, no? És un fil conductor on legitimes la teva acció a través de la coherència. Llavors, això també pensava... és curiós que aquests dies veiem referents a tot arreu, però un dels referents que nosaltres hem traslladat al portal és una entrevista que ha fet la Fundació Pere Tarrés a una monitora seva del MESTEC, on explica el titular, ja és molt clar, no? Diu, jo soc monitora perquè volia traslladar tot el servei, el bé que m'han fet a mi, doncs a la infantesa en aquest cas, i ho faig a través del lleure, a través del voluntariat. Pensava, quina quantitat de gent doncs, actua a la teva actualitat en base al que ha rebut, no? I també doncs, hem tingut altres exemples. Evidentment, doncs, ahir mateix, en prime time, sortia com a exemple d'antisistema, que això també és digne d'analitzar per una altra rebotiga, doncs una monja veneta a Puiggraciós com a exemple d'antisistema, no? No s'ha d'analitzar la seva vida, però és curiós com avui dia doncs, veiem com a persona antisistema una persona que el que fa és deixar la seva vida o dedicar-la al bé comú, al servei als altres o a una vida en comunitat. És certament curiós.
A mi una sensació que em va produir anar escoltant el podcast no, que genera a partir del Club de Lectura que podeu recuperar al web és que és possible entrar altres veus i que no sempre hem d'estar escoltant les mateixes persones, no? Això que dius dels referents, no dic que tothom s'hagi de convertir en un referent, però sí que tothom té coses a dir i pot dir-les i pot fer-les, no? I és com, de fet, en la inscripció del mateix club no hi havia cap filtre de participació, no. Diguéssim, no
se'ls va
matar a ningú. Sí. I sortia la cosa aquesta, la necessitat de fomentar l'esperit crític, no? Que hi hagi espais de debat, de reflexió, en un món així com molt accelerat, on anem cremant etapes de forma molt exagerada, aturar-se i pensar sobre com actues, per què actues, per què fas això i no l'altre, no? Ara, per exemple, en relació a la qüestió de les vacunes, de les inversions, i, vaja, hi havia moltes derivades, eh? Mm-hmm. Però em va semblar interessant que sortís a aquesta línia, no? També, de dir, mira, al final, un petit espai que més horitzontal, no? On no hi ha cap filtre, tothom pot parlar. Va ser una conversa molt, molt serena i que us convidem també a recuperar.
M'encanta i no vull deixar passar sobre el llau que ha comentat la Glòria d'això de la vida religiosa com a mostra dels antisistema.
Ho trobo brillant i a més
real, perquè sempre ens fixem molt en el tema de renunciar, en aquest cas, a ser mare, a una família i tal, però hi ha una qüestió que realment és molt antisistema, el de no tenir béns propis i posar-ho tot en comú amb un grup de persones que compartiu una comunitat o una mateixa fe, una congregació. O sigui, això realment és que gairebé ni les etiquetes o l'imaginari que nosaltres posaríem quan pensem en antisistemes, amb l'últim que pensem és un món religiós o una religiosa, amb un monjo o amb un frare, que certament és això, és que no tenen... O sigui, no tenen el seu compte corrent, diners, hi poden fer el que vulguin, sinó que quan, doncs mira, si la comunitat són 10 i un en cobra 5 perquè té una feina més d'allò i l'altre en cobra 50, doncs tot ho posen al mateix pot i tots viuen al mateix nivell de vida, per entendre'ns. O entre tots decideixen doncs, que d'aquells d'allò que recullen, doncs una part destina una cosa i una part destina una altra. Això realment és que és totalment antisistema, certament. I em fa gràcia que TV3, quan pensi en antisistema, acabi pensant en la vida religiosa.
Que té el seu matís respecte a l'opció de vida que fan els clergues, per exemple. No hi ha un vot d'austeritat, no hi ha un vot de pobresa, ni hi ha un compartir béns.
Ni de vida comunitària.
Exacte, una mica diferent.
Que no deixa de tenir mèrit, que no sembli que ara critiquem el clergat per això. Però...
No, són com contraposicions, no? Opcions de, diferents de vida, és curiós.
Feia també una mica de pedagogia, perquè a vegades ens passa que la gent ens pregunta coses que ens semblen com molt òbvies, no? I potser algú no distingeix un capellà d'un religiós.
Mm-hmm. Sí, això
o sigui, un capellà diocesà
d'una comunitat, sí.
Exacte. Ignasi, no, vas a dir alguna cosa.
Sí, lligant aquests temes, no? Tant dels referents com de la vida religiosa, a mi sempre m'ha semblat que referents... No, com és una paraula molt gran, no? Al final una persona, un referent, és un exemple de vida i és algú aquí que la frontera entre tenir un ídol i un referent a vegades és bastant...
Sí. Mitomania.
Sí. I a mi sempre m'ha agradat una mania i potser és el que m'han ensenyat també, Sempre m'ha agradat parlar de referència, no? I al final hi ha gent, em venia al cap quan deies de... quan parlaves, no, de l'Arcadi, doncs referències en el sentit de dir gent que està allà, que igual no fa molt soroll, però quan la situació ho requereix, dona la cara, sap estar, no? té la paraula adequada o té el gest adequat. I em venia al cap la Nani Vallosera, no? Nani Vallosera és metgessa de família i ha defensat i defensa molt l'atenció primària, no? I especialment, doncs, recordo que vam cobrir fa uns mesos un dilluns dels drets humans que van fer, no? A aquesta injustícia a partir del, de com havien viscut la pandèmia o la primera onada de la pandèmia a l'atenció primària. Doncs per mi seria una referència molt important a tenir en compte, no? Però ella no és religiosa ni molt menys, però lligant-ho amb la vida religiosa, sí que m'agradaria, doncs...
No és religiosa, perdona, Ignasi, però sí que és una persona creient i compromesa.
Sí, sí, però no ha fet...
No ha fet aquest vot d'obediència, diríem.
Està casada, o sigui... I llavors, això, lligant-ho amb la vida religiosa, sí que m'agradaria, no?, fer-me'n de la situació a Colòmbia, no?, que aquests dies
Correcte.
Estic veient com la població ha sortit en contra d'una reforma tributària que és molt perjudicial per les classes més treballadores i populars i el govern ha exercit una repressió policial i militar molt, molt forta que ha acabat amb un gran nombre de morts. No? Ahir ens arribaven imatges de dominics, de salesians, de diferents congregacions religioses...
Claretians.
Sí, perdó. Això, no? Que s'han posicionat en contra d'aquesta repressió contra la població i demanant que això que el que en el seu dia també deia el senyor Romero, que cessi la repressió.
De fet, el provincial dels claretians d'allà a Colòmbia, a Ecuador, el que denunciava és que se'ls havien colat uns helicòpters a l'escola per fer maniobres i al final, doncs a veure... Clar, aquí hi havia un atemptat greu de drets humans, vull dir, coses que estan tipificades com un delicte, no? I aquesta impunitat, clar, doncs és de ser valent també que en aquest context puguin alçar una veu i denunciar-ho. Veurem com va evolucionant tot això, no? També en països que estan en situacions molt fràgils, un procés de pau que ha estat també fet a base de pedaços, veurem.
Mm-hmm. Bueno, i també contraposa la idea, i no vull deixar de passar aquí aquesta informació. Evidentment, potser aquí a Catalunya ha passat sense pena ni glòria, però dic, és curiós com a Colòmbia, evidentment la situació és totalment diferent, doncs la vida religiosa o inclús l'Església alça la veu, i aquí doncs, podem trobar, per exemple, a veure si ho dic malament, a Cartagena, diríem, com l'Astillero de Navantia, que és el major constructor d'armes aquí a l'estat espanyol, doncs té una benedicció per part del bisbe castrense, no? Que no deixa de ser part de l'Església. I penses, però què és això? La justificació és tan absurda que penses, no pot ser que l'Església a Sud-amèrica tingui una veu i a mig d'Europa tingui una altra, no? Perquè dius, és que... podem fer interpretacions, però les benaurances són per tothom, no? És certament curiós, volia dir-ho aquí.
També he de dir que en aquest sentit una de les diferències és que a Llatinoamèrica, quan hi ha pronunciaments o quan hi ha situacions de crisi, la veu de l'Església és molt més escoltada i respectada que el que pot passar aquí. És a dir, aquí, quan hi ha
tot
hagut
així,
també
sí, però benediccions sobre... potser no calien.
No, però vull dir que aquí, per exemple, quan hi ha hagut pronunciaments sobre la crisi de la Nissan o sobre qüestions més socials, tampoc és que triomfin gaire. O quan hi ha hagut grans moviments o canvis o crisis polítiques en el nostre país els últims anys, bueno, es pot discutir si els bisbes han parlat prou o no sé què i tal, però el que han dit o han deixat de dir tampoc ha influït per l'E en què la gent vagi cap a un cantó o cap a un altre. Vull dir que aquí
no, potser,
també hi tenim un problema molt de rellevància que en aquest moment té l'Església com a veu social, per entendre's, com a veu dintre la societat.
Però, evidentment, cap a un cantó i cap a un altre. O sigui, aquesta poca influència també pot servir per dir, evidentment, això no cal. Jo deia més la justificació. Recupereu aquesta notícia, si poseu bendición, buque, guerra, em sembla que és a Múrcia, no, perdona, a Cartagena, doncs es veu claríssim, no? La justificació, diríem, el text evangèlic que utilitzen, és, no hi ha per on agafar-lo. Per això em referia, dic, la interpretació hi ha cap a dues bandes. Si tens molta influència, la pots utilitzar, però alhora, si tens poca influència, doncs no cal que facis certs actes que evidentment, van en contra del que tu estàs predicant, no? Era simplement un apunt.
Bueno, no, perquè estem parlant a Cartagena, però si aquí tinguéssim vaixells de guerra de la Generalitat, a ningú sabria que ho diria demanar que vingués el capellà Castro sense beneir-vos.
Ves a saber, que ara no ho sabem.
Sí, potser hi ha un canvi de context important. Ara que sí, sortia...
Això només ho sabrem si passa. Que, per cert, aquesta setmana el cardenal Omella va fer la benedicció de la Càritas Castrense. Per tant...
Sí, encara no estem tan allunyats, podríem dir. No té
la benedicció, la benedicció de...
D'un local de Càritas Castrense, sí.
Ah, bueno.
L'acció social sí. Dels meridians.
Exacte, dic...
No, i el bisbe de Girona va venir una capella nova de l'Hospital de Figueres, si no recordo malament.
Sí, vull dir que la benedicció és un acte sacramental perfecte, no?
Però... Com diria gent que també quan estrena a casa doncs, també demana un capellà que va venir, cosa que em sembla molt bé. Ara,
sí.
Una altra cosa és quan... No, vull dir que si hi ha un sentit a darrere està molt bé. El problema sí,
però mira,
és quan és una cosa que es converteix en un festival.
A veure, Jordi, però és que no té res a veure. És a dir, no es pot comparar per res del món. El que està dient la Glòria és que s'ha beneït.
Un arma de guerra.
O sigui, i a més que haurà costat un dineral i és fabricat per anar a matar persones. És a dir, és que no és ni un comboi que podria comptar com ajuda humanitària si m'apures.
Un submarí de guerra.
És un submarí que dispara bombes. Sí. Vaja, em sembla absolutament fora de lloc i que mira que hi ha altres coses que potser sí, que hi ha pronunciaments de bisbes, de bisbats o de nivell de diòcesi o el que sigui, molt contundents, en aquest cas.
No vull passar a història com que jo he defensat que es beneeixi un vaixell de guerra. No?
D'acord, et donem 20 segons per aclarir-ho.
Afirmo contundentment que no ho defenso.
Ara, gràcies.
El que vull aportar és que això que ens crida l'atenció, jo crec que, per exemple, en l'entorn de Catalunya, això ja seria impensable, primer perquè no tenim bucs de guerra. Però aquí ja hi ha una distinció molt més clara, em dic, escolta, hi ha coses que on pot tenir lloc una benedicció sense problema i hi ha llocs on no fos
sí,
un buc de guerra
o fos
un centre cívic. Vull dir, tampoc té cap sentit venir un centre cívic.
No, aclarit, Jordi, t'hem entès i tant.
Gràcies.
Escolteu,
avui,
si us sembla...
Que quan surti pel carrer se'm tirin a sobre. Però potser ara se'm tirin a sobre els militars, però com a mínim...
A veure, fem un salt temàtic, us sembla. Aquesta setmana també hem publicat l'entrevista al cinquè bisbe català, dedicat a Vic.
Cinquè ho dius? Cinquè
per la sèrie, no? D'articles.
Perquè ja n'hem publicat quatre abans i aquest és el que hi hem sumat per explicar això, no? Que des del mes d'octubre, novembre, no em voldria equivocar, estem fent una mica de ronda i hem anat a veure els bisbes a diferents diòcesis i vaja, són unes converses amb un to molt cordial. Hem optat, no?, per aquest estil, no hem anat a fer sang ni grans titulars, També és veritat que quan vas a buscar context, aquests bisbes no acostumen a estar gaire disposats o disponibles o accessibles o no es presten a fer moltes entrevistes i no hi ha grans converses amb ells en d'altres mitjans, no? Llavors, potser amb l'objectiu també d'esbrinar com pensen i quins són els temes que els preocupen, com veuen la situació de, també social, amb qüestions de pandèmia, una mica a tots mantenir una certa estructura similar, no?, dels temes que els hi preguntem i van sortint aquestes qüestions.
També són entrevistes aquestes llargues, no?, per això.
Sí, justament
ens hi estem estona, ens hi estem estona, sí.
De fet, una crítica, entre cometes, que se'ns ha fet és que, oh, és que són molt llargues. Doncs miri, sí, evidentment, anar a buscar l'entrevista i treure un titular sobre el tema de l'homosexualitat o les dones o del procés i quatre declaracions, això doncs, segurament tindria més visites i més repercussió. La nostra aposta és més de fons, és a dir, ens estem una bona estona, publiquem un text llarg i de fet, fins i tot els mateixos bisbes, alguns els hem fet la broma de dir, bueno, segurament no hem fet mai una entrevista tan llarga sobre temes pastorals, que sempre són sobre temes que no tenen a veure amb el seu dia a dia. També fins i tot en un moment, quan plantejàvem les entrevistes, dèiem, oh, doncs potser fem una cosa més de perfil, de quins llibres llegeix, de quines aficions té, de si li agrada la muntanya, que també és una manera de retratar el personatge.
Clar, però dir que són persones normals al final, però potser
sí,
no.
Sí, home, sí.
No, però potser no dic aquesta vessant d'agafar de perfil, que no heu optat per això.
No hem optat per això, perquè era més dir, una mica és dir què pensen els bisbes, per dir-ho així, i més que el que pensen, el quin plantejament fan, com afronten, i sobretot com afronten els temes de futur del que afecten a l'Església, doncs, com es plantegen els temes, temes de futur i temes de relació amb la societat, doncs, quin plantejament fa cada un d'aquests temes, que en algun cas poden ser una mica planes o monotemàtiques, com les poses un al costat de l'altre, però també fa un bon retrat doncs, de quin plantejament té en aquest moment l'Episcopat de Catalunya sobre el seu paper en aquest món i sobre el com enfocar els propers anys de la vida de l'Església.
No, al final és com un periodisme slow, no? Això que també es porta, que la gent també demana, tot i que som un mitjà digital, doncs tenir moments per anar a fons, que no pots condensar de vegades en dues frases un pensament tan complet, no, Laura?
Sí, sí, això es dona, eh? I que tinguin possibilitat de posar-hi context. També que sentis com parlen, no? A nivell d'oratòria, penses, ostres, al final són pastors i estan en el top 10, no? I mai més ben dit, perquè són 10 dies.
Són 10.
Bueno, està bé per calibrar qui està liderant, no? Quines capacitats o quins talents tenen. A veure, tampoc ho esbrines en una hora 30 que puguis estar parlant amb ells, però algunes intuïcions sí que tenim, no? Una cosa compartida.
Un problema és que tampoc ens sentíem gaire bé.
Amb les mascaretes. També tenim un públic una mica envellit i, vaja, vull dir que quants n'hem fet? N'hem fet 5 i n'hi ha 3 que ja superen els 70. Vull dir que...
Què deies, en un altre sentit?
No, de cosa compartida entre tots una mica i recuperant una cosa que hem dit abans, que és la rellevància del fet religiós a la societat, no? Quines veus autoritzades hi ha, això, quan hi ha un posicionament, si en fan gaire cas, no?, els mitjans o la societat en general. I ells són conscients, els bisbes, jo crec que tots ells, que no són, el bisbe d'avui no és el bisbe de molts anys enrere, no? I amb altres, en un marc social i polític concret, doncs també és d'agrair que no siguin com anys enrere. Però, vull dir que no tenen una capacitat d'influir molt directa ni són com veus més silencioses, no? O la seva acció es notarà en funció del govern en un territori concret, i és això el que se'ls demana. Però vull dir que a nivell de veu pública, bueno, com parla un bisbe, doncs parla un bisbe, però no sé si a nivell social la gent se'ls escolta gaire, no? Tant en un sentit positiu com negatiu, em refereixo, vull dir, poden estar parlant de qüestions molt importants i transcendents i que afecten a les persones, això sí, és en relació al tancament d'una gran empresa o que s'ha deslocalitzat, vull dir, o si estan demanant que s'aturin desnonaments, bueno, hauríem de veure, no?, quins pronunciaments compartits fan.
O els polítics es posen d'acord o aquest tipus de temes.
Sí. Exacte, proclames a favor d'un diàleg, d'una pacificació. Bueno, s'ha de veure això com... Jo crec que la majoria de bisbes que això, segur, els que hem anat parlant fins ara en són molt conscients, veurem els que ens falten. Ara hem estat a Girona, vam seguir per Terrassa, hem anat també a Tortosa, Sant Feliu i Vic, i aviat en publicarem un altre.
Aquí també hi ha hagut un canvi els darrers anys, i parlo de dècades, no de fa 3 o 4 anys, que hem vist molt amb les entrevistes, és a dir, els bisbes amb qui hem anat a parlar són persones encantadores, és a dir, són, no ho dic per cada bé, són gent que saben acollir la gent, saben parlar, a veure, n'hi ha de qui més i de menys, però en general, entre cometes, saben... No és un senyor amb...
Tot no mossega, en esquerpa, exacte, sí.
O de tota una sèrie de revestiments i de cúria i de cor i de no sé què que beneix allà des de dalt d'una trona. No, en aquest sentit, els últims anys, i això ja ve de temps, hem guanyat molt amb la proximitat dels bisbes, i quan van als llocs, en general, queden, jo crec que la gent se sent bé al costat del seu bisbe, no? Altra cosa és que hi ha qüestions, doncs, de la forma de govern o de les decisions que es prenen o dels nomenaments que òbviament, es poden discutir. Ara, com a contrapès, certament han passat a ser persones socialment, i amb perdó, més irrellevants. És a dir, això, doncs, per exagerar-ho, abans he citat el tema, no? Diguem, la independència de Catalunya no dependrà de si els bisbes diuen una cosa o una altra. Evidentment, són una gent més, un sector més, un tal, però hi ha temes on no tenen el pes o la transcendència que tenen molts altres grups o sectors socials. I jo crec que és bo que l'Església, òbviament, no sigui un espai de poder, però que l'Església i les religions en general siguin una veu social autoritzada i escoltada, jo crec que perd d'això també estem perdent moltes coses.
Sí, això anava a dir. Jo crec que són gent que té coses a portar, moltíssimes, clar.
Com matís en aquest sentit, que de vegades es diu, quan els bisbes diuen alguna cosa dels temes que són més polèmics, o el titular és, els bisbes volen imposar no sé què. Dir, no, escolti, quan un sindicat, un partit, un grup social, un lobby, un col·lectiu, diu una cosa, evidentment, sí, que la vol imposar. A veure, imposar.
Bueno, clar, allò dels matisos de paraula. Canvi, expressen, no? I imposen, sí. No? És allò...
Els sindicats, els partits, els no sé què, demanen, proposen, sí. Tal. En canvi, els bisbes imposen, no? Escolta, els bisbes poden voler un tipus de, per exemple, de signatura de religió, però no vol dir que la vulguin imposar. Senzillament, mira, nosaltres voldrem això. I aquí encara es fa molt aquest joc que sembla que quan un bisbe demana una cosa ho fa per imposar-ho. Doncs,
però precisament, Jordi, t'anava a comentar aquesta comparativa, no?, amb altres líders socials, perquè, per exemple, en el cas dels sindicats, tu deies, els bisbes, doncs, han passat a un segon pla a nivell mediàtic, no tenen tanta rellevància, però els sindicats han perdut molta rellevància de la que tenien els líders sindicals, i podríem parlar d'altres exemples. No? Sembla com que la producció de líders, per dir-ho d'alguna manera,
va a la baixa
sí. I són, bueno, tenen data de caducitat. Saps que estan en allà 5 anys. Aquesta setmana ho hem vist, per exemple, amb la dimissió de Pablo Iglesias després de les eleccions a la Comunitat Autònoma de Madrid. No?
Sí, però no és el cas en absolut dels bisbes. És un càrrec vitalici.
Ens està i el seu és una presència constant i que, per tant, la rellevància que puguin tenir doncs, és menor, però estan allà de manera constant. No?
Però de vegades el que sembla és que els bisbes, els bisbes o determinats representants d'Església o d'altres confessions, no puguin tenir permís per opinar el que voldrien ells sobre determinats temes i que fer-ho sembla que sigui una manera d'intervenir on no els hi toca, doncs, escolti'm, pot parlar com qualsevol persona. No hi ha cap, jo és això el que no veig cap problema.
A veure, doncs sí, a mi em sembla que tenen incidència encara és en l'acció pastoral, en com...
En el dia a dia,
clar. La influència que exerceixen en això, en el dia a dia de les... No sé si tant de les parròquies, però al final, no?, el ser un element de govern, de decidir qui va a cada lloc i com han de ser les directrius també en els seminaris i, per tant, les persones que s'estan formant i seran futurs pastors de parròquies.
També l'experiència diu que l'Església té una estructura aparentment molt jeràrquica, però al final la gent acaba fent una mica
cadascú el que vol a cada lloc.
Et van canviant bisbes, però si els mossens són del morro fort, continuen a la seva.
No sé, tu, Jordi, que també has estat en totes aquestes converses, si has tingut la sensació que quan hem preguntat també per la qüestió dels efectius, no? És a dir, bisbats on això hi ha moltes, molt, molt, molt poques ordenacions i cada vegada més de funcions. Llavors, aquí hi ha una qüestió demogràfica d'atenció pastoral que s'ha de regular, no? I que a pocs anys vista doncs, planteja un panorama, vaja, crític en quant al temps. És a dir, el temps, la disponibilitat de la gent, els recursos humans, al final, no? Tots, és com si acabessin poc o molt insistint sempre com una mena de lletania que els laics no han de suplir els clergues, no? I, o sigui, la feina dels capellans, evidentment, és particular i només la poden fer ells, però redueixen sovint, a dir, el tancament de parròquies, no? A vegades se n'han d'unificar perquè no hi ha prou gent per atendre-les, no? I de retruc, al final, tampoc hi ha, no?, gent que hi assisteixi, però redueix una mica la vida de comunitat a dispensar sacraments, no?
Mm. Ostres. Sí que és veritat, hi hauria matisos, però en general quan plantegem aquest tema, la primera resposta és sempre sobre les misses i la sacramentalitat.
Exacte.
Com solucionarem això?
L'Eucaristia Dominical és una preocupació constant, no? Sí, sí.
Que evidentment és important, però la primera resposta sempre és això. Llavors, el segon punt, que jo crec que són punts paral·lels, és molt bé, però com fem una estructura que mantingui vives unes comunitats cristianes, que hi hagi un grup de gent, que això que ho pot liderar, que això no passa només pels sacraments, etc. Aquest punt ja hi ha més gradacions i hi ha gent que s'ho planteja més des d'aquest punt de vista i bisbes que potser pel que veiem no hi incideixen tant.
En tot cas, us recomanem que dediqueu aquest temps a llegir-les, si les teniu. Tenim una estoneta, aneu a passar per la web. També n'hem editat un resum a la versió paper del Catàleg de Religió. Vull dir que busqueu-les en els centres de referència o les sol·liciteu o aneu al web i les...
No, clar, si queden cinc, heu fet cinc, doncs s'ha de començar ja, dic, per acabar el cicle, no? Allò, no, endarrerit.
Ara seria un bon moment.
De misses, Laura, també hi has anat, te n'has preocupat aquesta setmana, tu.
Sí, hem tret aquest reportatge buscant...
No deies que les misses era un tema que no calia preocupar-se tant.
Mira, gran part de la resposta i també del plantejament ha estat dir, a veure, al final les celebracions no només les fan els capellans, no? I en els interlocutors hem anat a buscar rectors de parròquia, però també gent que està vinculada en un consell pastoral, que són laics, que són homes, dones, i hi ha hagut una mica de tot. Hem preguntat, bueno, clar, al cap dels mesos, també la radiografia sociològica de com s'està organitzant la gent en temps de pandèmia, bueno, ha anat evolucionant, no? Hi ha hagut un canvi directrius i restriccions, hi ha gent que, gran sobretot, no? Que en molts llocs ens deien que no estaven tornant, d'altres parròquies sí, que ho feien acompanyats dels fills que potser no havien vingut encara. També hi ha allò de, no, és que la segueixen per la tele. Alguns van expressar que potser, no, aquella por de, si mal acostumen, al final queden al sofà veient la missa i no vindran, no? Jo crec, bueno, no sé, això s'haurà de veure, però en general han anat sortint com bastants elements d'una certa confiança, de dir, bueno, a poc a poc, no? Ens està costant i és llarg, però la gent té ganes de trobar-se i, per tant, si hi ha aquest espurn, aquest caliu, aquest desig, això tornarà a reneixer i tirar endavant. Un accent molt particular, a dir, bueno, això, viure la comunitat més enllà de la parròquia. És a dir, hi ha hagut gent que ha posat en marxa eines, la majoria telemàtiques, i que, per tant, et fan possible produir un missatge que va més enllà de les quatre parets del temple, no? Això ja es va dir molt ara fa un any amb l'esclat de la pandèmia i encara és així. gent que ha optat per no fer misses online, però en canvi promouen...
Sí, que això a l'hora em va cridar molt l'atenció. Els que deien això era per un tema de manca de ganes, de manca de recursos, de pensar que era un esforç inútil.
Jo crec que avaluen que ja hi ha prou oferta i que no tothom ha d'estar fent el mateix. I això em sembla bastant legítim.
Sí, és bastant encertat. Sí, sí.
Tens una missa de Montserrat litúrgicament impecable i disponible per tothom. A més, una referència de país internacional, perquè no sé si ho heu vist, ara faig un salt de la litúrgia, però Montserrat ha estat inclòs en un rànquing de 30 santuaris d'arreu del món triats des del Vaticà per pregar per la fi de la pandèmia. Sí. Durant el mes de maig, cada dia del mes hi ha un santuari adjudicat, no?, una pregària, i a Montserrat em sembla que li toca el 22 de maig i pregar pels voluntaris. Un parèntesi en quant a referència. És a dir, hi ha una oferta de Montserrat, tens altres parròquies i capellans que estan fent misses online i pots connectar-t'hi fàcilment. Llavors, que tothom hagi d'estar passant per això, sí, no cal, no?
Llavors, l'aportatge que... Diu... Sí. Digues, acaba, perdona.
No, que alguns d'aquests responsables de parròquia també el pensament que tenen és si col·loco la càmera davant de l'altar, perquè el nivell de resolució, àudio, el que sigui, no? Limites un plano, no estàs representant la celebració comunitària. És a dir, la comunitat implica moltes altres coses, no? I llavors, limitar a la cara del capellà, bueno, és una mica distorsional, que alguns consideren que és una celebració de tots, no? I llavors jo crec que els que en part han renunciat també plantejaven aquest argument. Hi havia coses curioses, de dir, mira, tenim el Toni Roman a Sant Andreu del Palomar dient, mira, a mi m'han fet el canvi de parròquia, ara soc rector aquí, just arribat, i tothom amb mascareta, i hi ha gent que no els reconec si van sense la mascareta, no?
Era el que anava a comentar, que això ens passa en aquest àmbit i en molts altres.
En molts altres, sí, sí. No, a Tarragona també m'ho deia una de les animadores de joves, no?, que tenien joves preparant-se per la confirmació, que eren nous i que no es coneixien directament el rostre, no? No sabien quina expressió tenien, però malgrat tot eren allà i continuaven. Hi ha diferents ítems que han anat sortint amb aquest report, que també el podeu recuperar al web. I què més tenim de novetats, així més institucionals? Jordi, hem fet pública renovació al Patronat de Catalunya Religió.
Sí, potser tanquem amb això. Dic que estem molt contents de que hi hagi gent nova que s'incorpori a voler tirar endavant aquest projecte. Avui, aquest dijous, hem publicat les persones que s'incorporen al patronat i el nou president, que és el Carles Duarte, un personatge ben conegut des del món literari, poètic, des de la gestió política, la gestió institucional, educativa. És una persona multi i plurifacètica, també vinculat a temes de promoció de la tutela de persones amb problemes mentals, vull dir, una persona amb moltes dimensions, i que ha acceptat, doncs, també, ell havia estat uns anys vinculat en el Consell Editorial de Catalunya Religió, no li ve de nou el tema i sempre s'ha apreciat, i ara ha acceptat, doncs, durant els propers anys portar la presidència del patronat. També hem incorporat una persona més provinent del món del periodisme, que és Oriol Llop, i una persona més prominent del món, doncs, dels grups i moviments eclesials, que és la Noemí Ubach. I llavors, doncs, continuen altres patrons que continuen, que és la vicepresidenta, la Míriam Díez, també periodista, l'editora Núria Iseta, l'advocada Anna Vilà i dos de les persones que ja estaven en el nucli inicial fundacional, que han anat continuant, que així també tenim una continuïtat en el temps, que és l'Ignasi García Claveu i el Manel Manonelles. Jo, doncs, dic que estem molt contents. Malauradament, entre cometes, ha coincidit que per motius professionals aquest canvi també està provocat perquè l'Eduard Ibáñez, que des de l'inici, doncs, ha estat en el projecte i els últims anys, doncs, com a president del patronat, doncs, ho ha hagut de deixar. No, que sàpiga tothom que no ens hem barallat, que no s'ha enfadat i que no tenim cap crisi, sinó que senzillament, doncs, que ell durant molts anys hi ha portat molt i que ara per motius, doncs, això de noves dedicacions professionals, doncs, va considerar, i tot ens va semblar correcte, doncs, que era el moment, doncs, de fer un relleu, i a més, doncs, hem pogut veure que ho fem encara. Només destacar una cosa que potser la gent que no està tant en aquest àmbit més institucional o més jurídic no té tan clara. Un és que tota aquesta gent que he dit no són els amos de Catalunya Religió. És una fundació.
Ja, no?
No, perquè la gent es pensa, bueno, és una fundació
són els
capítols,
no? Sí,
exacte, com una empresa o com d'allò, o els que manem som nosaltres que estem aquí, no?
No.
Una fundació és uns objectius que es constitueixen en una institució, en el nostre cas, i ara no m'allargaré, i es poden llegir, doncs l'objectiu principal és la presència pública del fet religiós, i llavors hi ha una sèrie de persones, que sigui des de la part doncs, organitzativa o de govern, o de tirar endavant el projecte, que és el patronat, doncs porten aquest tema, o sigui gent doncs, que l'executem i el gestionem. Per tant, que la gent tingui clar que són gent que fan un servei, o en el cas del patronat un servei no retribuït, i que ho fan doncs, perquè creuen doncs, que aquests objectius són vàlids i necessaris i que hi ha algú que ho tiri endavant. Aquest és el plantejament.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, si us sembla. Sí, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres, la redacció de Catalunya Religió. Gràcies, Glòria Barrete, Ignasi Escudero, Jordi Llisterri. I ens veiem. Ens retrobem d'aquí una setmana. Sí, ens anem veient molt sovint.
Gràcies al programa, ens veiem més.
Sí, sí. Ara ens veiem més. Sí, sí. Apa-li, cuideu-vos. Adéu-siau. A reveure.
Adéu.
Catalunya Religió.